El cicle de conferències polítiques proposat pel Club Muntanyenc arrenca amb un anàlisi sobre la situació política a Catalunya. Els politòlegs de la Pompeu Fabra, Marc Sant Jaume i Marc Ginjoan són els encarregats d'impartir aquesta xerrada. Per parlar-ne sobre aquest tema ens acompanya Marc Sant Jaume. Bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda.
Catalunya està travessant un moment decisiu. Molta gent ha sortit al carrer per reclamar el dret a decidir o bé directament per apostar per la independència. Dins dels partits que recolzen aquest dret a decidir o la independència, també hi ha el PSC. Quina postura creu que prendrà el PSC si arriba un moment que ha de decidir?
Sí, aquí el PSC, diguéssim, que és el que ara mateix, des d'un punt de vista estratègic, ho té més complicat, perquè la seva aposta federal doncs no està trobant suports més enllà de Catalunya. Per tant, clar, quan arribi l'hora de decidir la qüestió del referèndum, a mi em sembla que una part important del PSC estaria disposada doncs, a donar suport, si més no, al dret a decidir, encara que fos fins i tot amb dues preguntes, que, amb dues respostes, perdó, és a dir, amb sí o no sobre la secessió. El problema és que la cúpula, evidentment, doncs, tindria una forta discrepància ja només pel fet d'aprovar el dret a decidir amb la cúpula del PSOE. Llavors, clar, jo no sé quina pot ser la solució final a tot això, però, vaja, em sembla que hi hauria tensions molt fortes a dins del partit, si més no.
També en destaca, Ciu, que una part, Convergència, estaria a favor d'aquesta independència, mentre que Unió no se sap molt ben bé encara quina postura prendria.
Sí, Unió, en tot cas, em sembla que el primer pas el té clar, és a dir, la reivindicació del dret a decidir. Em sembla que aquí no està disposada a tirar enrere, el dret a decidir seria bastant innegociable, en certa manera. Ara bé, sí que és veritat que una part d'Unió no es pot generalitzar, tampoc, perquè hi ha doncs, persones a dins d'Unió que són obertament independentistes, però una part d'Unió no veuen clar situar en el dret a decidir només una opció dicotòmica, no? De sí o no a la independència. Voldrien ampliar-ho amb una tercera via. Ara bé, aquí hi ha el mateix problema que amb el federalisme. Si en el cas d'Unió és una proposta de federalisme fiscal, més aviat, o de pacte fiscal, tampoc trobaria gaires aliats, no? I si és un altre tipus de proposta, tipus el confederalisme, que sempre han tingut al programa, doncs té també el problema del pacte, no? Per tant, no és escabellat tampoc plantejar aquesta tercera via, perquè si mirem les enquestes, hi ha una part dels catalans que donarien suport a més autogovern, però mantenint-nos dins de l'estat espanyol. Ara bé, a l'hora de plantejar-ho sembla bastant difícil.
Creu que aquesta tercera via afavoriria els partidaris del no? Perquè, clar, les opcions es dividirien.
Sí, evidentment. El que passa és que aquí entrem en un debat complicat que és com es planteja la pregunta. No? Aquí tothom està assumint que la pregunta es plantejaria amb una resposta de tres opcions, però clar, també hi podria haver una altra possibilitat que és fer dues preguntes separades, una preguntant sobre la tercera via, l'altra preguntant sobre la independència. No? Evidentment tot depèn de com s'ordenessin les preguntes. Plantejar-ho amb tres respostes possibles o amb diversos escenaris té el problema de saber qui s'emporta la majoria, no? De saber podria dividir el vot independentista, jo no dic que no. Ara bé, el que és veritat és que els votants a l'hora d'anar a les urnes han de saber què s'està plantejant, és a dir, quin escenari s'està plantejant, no? De la mateixa manera que els partidaris de la secessió haurien de definir com seria el nou estat, els partidaris del federalisme haurien de definir quin escenari s'està votant, no? Els dos casos que tenim més clars d'un referèndum de secessió, que són el Quebec el 1980 i el 1995 i que és Escòcia el proper 2014, el 18 de setembre, són dos casos en què la lògica que s'ha acabat imposant és la de la claredat, és a dir, tal com va dir la sentència de la Cort Suprema canadenca, hi ha d'haver claredat en les respostes, i jo veig molt difícil plantejar una resposta que no se sàpiga ben bé quin disseny institucional és. Aquest és el problema, no? Amb una secessió tot està més clar, no? Sí o no. I després s'ha de discutir el model d'estat, etc.
I mentre aquí a Catalunya hi ha aquest debat, el Rajoy demana i diu que ell ofereix diàleg. Però un diàleg que realment no sembla que sigui veritat, perquè amb la llei Wert o amb la TIL a Balears s'estan prenent atacs contra el català. Creu que al final haurà d'oferir un diàleg de veritat?
Sí, el que és molt sorprenent per part del govern espanyol és aquesta mena de resposta ambigua que bàsicament el que pretén, és una estratègia molt típica del govern Rajoy, és guanyar temps, no? Volen guanyar temps, sembla que hi ha una certa convicció a Madrid de que hi pot haver un canvi de preferències entre els catalans a l'hora de la independència, no? De donar suport a la independència, si veuen que és molt difícil, pensen que podrien fer-se enrere, no? D'alguna manera. El problema que té Madrid, des del meu punt de vista, amb aquesta posició, és que, si és sincera, no han entès que, com a mínim, el dret a decidir és una opció. No hi ha majoritària, parlant de majoria absoluta, sinó del que arriba al 80% i escaig, no? En la societat catalana. Per tant, l'exercici del dret a decidir és una cosa que, en certa manera, ja no és negociable a Catalunya, no? Llavors, a mi tinc la sensació que aquesta estratègia de voler guanyar temps no és sincera, diguéssim, és a dir, no hi ha diàleg sobre això, és immobilista, la seva posició és immobilista, no volen acceptar-ho, i llavors aquí, clar, ens anem a un escenari de confrontació, no? El problema és que la pilota no està a la teulada de Catalunya, del govern català. La pilota ara mateix està a la teulada del govern espanyol, que és quan a finals d'any el govern català publiqui la data i la pregunta d'aquesta consulta, no? Amb una legalitat que pot ser la legalitat catalana, podria ser fins i tot la legalitat espanyola, segons l'Institut d'Estudis Autonòmics. Clar, llavors el govern espanyol ha de moure peça, no? Aquí. Per tant, tard o d'hora aquesta estratègia de guanyar temps i d'aquest diàleg que és fum no servirà, no? I hauran de seure's i hauran d'ensenyar les cartes, no?
Com tu bé acabes de dir, la pilota està en el sostre de l'estat espanyol. Què creu que acabarà passant? Una consulta o més bé unes eleccions plebiscitàries? Vostè com a expert, la seva opinió?
Sí, la meva opinió és que el més fàcil és que, preveient la confrontació i l'anul·lació de la legislació que pogués aprovar el Parlament de consultes no referendàries, doncs, clar, evidentment, el govern sempre té diguem, la via legal absolutament acceptada dins la legalitat, que és convocar unes eleccions autonòmiques. Ara bé, això també té els seus riscos, perquè aquí estem parlant d'eleccions plebiscitàries, però això no deixa de ser unes eleccions autonòmiques que llavors s'haurien de formar les aliances polítiques per concórrer a les eleccions en un primer moment, després s'hauria de definir quins són els passos després de les eleccions plebiscitàries, etc. Clar, això és molt complicat, és un escenari molt incert, perquè en un primer moment sí que és veritat que es poden convocar, es poden avançar eleccions, no? com s'han avançat moltes vegades, però d'altra banda, diguem, després què, no? Què hauria de fer el govern que sortís escollit, suposant que guanyés una coalició partidària de la independència. D'altra banda, el que li deia abans, tenim models com el del Quebec i Escòcia, on finalment s'arriba a un acord i es pacta una cessió de competències per fer, com en el cas d'Escòcia, per consultar la ciutadania. Crec que aquí hi ha marge per dir, doncs, que és un referèndum que obriria una ronda de negociacions, etc, etc, i poden haver mecanismes per pactar un dret a decidir, potser a última hora, potser molt forçat per les posicions de la Generalitat de voler fer una data i una pregunta en un dia concret, però vaja, jo trobo més desitjable fer una consulta i un referèndum, clarament.
És un escenari complex, però en el cas que Catalunya s'independitza, imaginem-nos que ha sortit que sí, la gran pregunta és què passa amb Europa? Ens trauríem fora de la Unió Europea?
Sí, aquí crec que una de les fonts més fiables que ja s'ha estat citant bastant és l'informe que va fer el Parlament Britànic, que van encarregar, doncs, amb una persona experta, no?, el senyor Avery, i aquest informe, doncs, que ja ha estat citat per diversos partits, el que indicava era que, com a mínim, la ciutadania, fa molts anys que som europeus, diguéssim, i no tindria gaire sentit plantejar que la ciutadania catalana quedés fora de la Unió Europea. Una altra cosa seria l'accés de les institucions, que potser s'hauria de negociar i costaria més, no? Cal dir que no, estar dins la Unió Europea no és estar dins o fora. La Unió Europea és moltes coses, no? Hi ha la zona euro, després hi ha els tractats, la cooperació, diguéssim, comercial, Schengen, etc, etc, no? Catalunya es podria mantenir en una posició doncs, entremig, és a dir, podria fer servir l'euro, podria comerciar amb els països europeus, per això no fa falta unanimitat a dins de les institucions europees, i potser no, si hi hagués un veto, doncs potser no podria ser membre de ple dret de la Unió Europea, no?
Això passaria amb Europa, però quines negociacions es desenvoluparien dins d'Espanya respecte a Catalunya?
Sí, en el cas d'Espanya, a mi em sembla claríssim que és impossible que no hi arribés a haver una negociació, no? En casos molt més greus que no tenen res a veure amb la situació catalana, com és el cas de Kosovo amb Sèrbia, per exemple, Sèrbia s'ha negat repetidament a reconèixer Kosovo, però finalment, precisament per la pressió de les institucions europees, hi ha hagut una negociació, no? No hem d'oblidar doncs, que l'estat espanyol té un interès en Catalunya de tipus comercial, hi ha un vincle doncs, social evident, i per part de Catalunya també hi ha un vincle econòmic i social evident amb l'estat espanyol. No? Moltes persones doncs, tenen família, tenen vincles, fins i tot personals, familiars, etc. No? Per tant, jo crec que aquí, si hi ha hagut negociacions en casos molt més conflictius, diguéssim, no crec que hi hagués d'haver problema després d'una situació de confrontació institucional doncs, d'obrir negociacions i evidentment doncs, tenir tractats de tot tipus, no haver d'aixecar cap frontera, etc. No? El món d'avui a mi em sembla que fins i tot els partits que proposen la secessió de l'estat espanyol en cap moment estan plantejant fer un estat autàrquic, fer un estat que tingui fronteres, fer un estat que no es relacioni amb ningú, tot el contrari, no? El que s'està plantejant és formar part d'una Unió Europea que actualment no té fronteres i on hi ha lliure circulació de béns, de persones, de capitals, etc. No? Per tant, a mi em sembla que aquesta vocació d'arribar a un pacte hi és i hauria d'arribar.
Hem parlat del cas d'un sí, què passaria si de repent es decidís que no, que Catalunya no ha de ser independent?
Bé, si es decidís que no, en primer lloc seria una gran victòria del poble català en el sentit d'haver exercit el dret a decidir, no? És a dir, els catalans haurien pogut exercir la nostra sobirania i per tant, sortís un sí o un no a la secessió, Catalunya hauria estat reconeguda com un subjecte, és a dir, Catalunya hauria votat com una sobirania pròpia per decidir que es manté dins l'estat espanyol. Això jo crec que reforçaria molt la posició dels federalistes, precisament. El federalisme es basa en les sobiranies compartides i no en les sobiranies monolítiques i autoritàries dels estats centralistes, diguéssim, com podria ser el model francès. I el fet d'haver celebrat un referèndum i haver votat que no, doncs crec que reforçaria moltíssim la posició de l'autogovern de Catalunya dins l'estat espanyol, no?
Molt bé, i ja per acabar, quin percentatge creu que és la majoria suficient per declarar la independència?
A mi em sembla que el percentatge és la majoria absoluta, no? El 50% més 1. Crec que sí que s'hauria de fer un requeriment de participació, això seria important. Penso que una participació àmplia, no sé qui hauria d'establir els mínims, els llindars, no? Però evidentment hi hauria d'haver una participació alta. Els precedents dels que parlava abans, el cas de la província francòfona del Canadà, el Quebec, el referèndum de l'any 80 i del 95 hi van haver participacions del 80-90%, no? Per tant, amb una decisió d'aquesta magnitud es pot esperar que hi hagués una participació molt elevada, no? Amb una campanya pel no, una campanya pel sí, ben organitzat, no? És a dir, un pressupost per cada posició, etc. A mi em sembla que no hi hauria d'haver cap problema perquè hi hagués una participació alta i perquè el resultat, encara que jurídicament no fos vinculant, políticament tingués una validesa d'haver exercit el dret a decidir lliurement i democràticament, de manera informada i en una esfera pública on es debatessin els arguments sense pors, sense xantatges, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per acostar-nos la realitat política que estem vivint i per atendre a Cugat.cat.
Molt bé, gràcies a vostès. Adéu.